Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Avui parlarem amb el pare claretià Marcelí Fons, que porta 42 anys de missioner a Tòquio. Volem conèixer quina és la seva tasca pastoral en aquesta ciutat, en aquest país asiàtic, i com s'hi viu la fe cristiana. Comencem, com és habitual, escoltant la carta setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Primer diumenge del temps d'Advent. Jesús, el Senyor, ha vingut, ve i vindrà. Advent significa que algú ve, que està venint. Ja sabem que aquest algú és Jesús. Tanmateix cal, en aquest temps litúrgic, aprendre a conjugar els tres temps del verb venir: el passat, el present i el futur. En efecte, Jesús ha vingut a la nostra història humana, però continua venint avui i vindrà o tornarà com a Senyor gloriós per portar-la a plenitud. Per això, durant aquest temps, ens cal viure aquestes tres dimensions de l'Advent o de la vinguda de Jesús. Com? La consigna és estar atents, vetllar. Jesús ha vingut a la nostra història humana. Cada any, l'Advent ens ajuda a preparar la celebració de la primera vinguda de Jesús, la celebració de Nadal. Aquesta preparació ens ha d'ajudar a viure el veritable sentit del Nadal, que és principalment contemplació, admiració, agraïment, perquè amb el naixement de Jesús s'ha manifestat l'amor de Déu a la nostra humanitat. En la història de la humanitat s'ha viscut un fet impensable, únic. Déu en Jesús s'ha fet carn de la nostra carn i sang i ha conviscut enmig nostre. Aquest és el gran motiu de la festa. Perquè ho visquem i no ens quedem només amb una festa de bons sentiments que després ens pot fer sentir més buits, ens cal preparar-nos durant aquestes setmanes. Jesús ve avui a la nostra vida i a la nostra història. El Senyor ara ve com a Senyor ressuscitat i amb signes humans per acollir-lo. Se'ns dona per mitjà de l'Església, molt especialment pels sagraments, per la predicació, per la caritat. Certament que continua parlant, estimant, servint, guarint, perdonant, acompanyant. Aquest Advent ens ofereix noves oportunitats per la nostra vida cristiana. Podem viure quelcom nou. Podem fer més ferma la nostra confiança en Jesús. Podem estar més disponibles per acollir-lo en els sagraments i en les persones, escoltar-lo i parlar-hi en la pregària, refer l'experiència que és en nosaltres cada dia. Jesús, en paraules que recull l'Evangeli d'aquest diumenge: a la terra les nacions viuran amb l'ai al cor, la gent perdrà l'alè de por pensant en els desastres que sobreveren al món. Resumeix, a molta finor, tot el que ens succeeix a causa dels mals i els sofriments provocats pels homes: guerres, assassinats, violències, injustícies, i alhora pels efectes que poden tenir els fenòmens naturals, sobretot per les poblacions més febles i amb menys recursos. Aleshores proclama: quan tot això comenci a succeir, alceu el cap ben alt, perquè molt aviat sereu alliberats i veureu venir el Fill de l'Home en gran poder i majestat. És a dir, en tots aquests moments de la vida que qualifiquem de difícils, de desastres, d'incomprensibles, quan sembla que no hi ha sortida, que tot està perdut, aleshores és quan cal creure i confiar que el Senyor ve a alliberar-nos, a salvar-nos. Jesús tornarà a la nostra vida i a la nostra història. On acaba la pròpia vida humana i com acabarà la història de la humanitat si la mort és el darrer horitzó. L'Advent ens activa l'esperança que la vida personal i la humanitat acaba amb Jesucrist, fruint de la salvació en plenitud. Se'ns proposa, sobretot, reformar o fer més forta la nostra esperança, perquè la foscor, la suor, el desànim del dia a dia no ens impedeixin albirar i viure anticipadament cap on s'encamina la pròpia vida i la història. Vetllem, doncs, perquè Jesucrist, el Senyor que ha vingut, ve avui i tornarà. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Església Viva, recull d'actualitat a la diòcesi de Girona.
L'actualitat ens la porta Txell Comas. Benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Càritas Diocesana de Girona i el Consorci La Sopa insisteixen que és possible acabar amb la situació de persones dormint al carrer.
En el marc del Dia de les Persones Sense Llar, que es commemora aquest diumenge, Càritas Diocesana de Girona i el Centre d'Acolliment La Sopa han organitzat un conjunt d'activitats i ponències que s'han dut a terme aquesta setmana i s'engloben en la campanya estatal perquè és possible cap persona sense llar. Amb aquest lema, les entitats volen fer palès que és possible erradicar les situacions d'exclusió severa, que representen 198.000 llars a Catalunya, i la problemàtica d'accés a l'habitatge, que a dia d'avui afecta 33% de la població catalana. La responsable del programa Habitatge de Càritas Girona, Flora Ridaura, ha recordat que a Catalunya hi ha el doble d'habitatges buits que famílies que en necessiten, i ha recordat també que l'administració pública té el deure de crear les condicions necessàries per a poder garantir el dret a l'habitatge. En aquest sentit, Flora Ridaura ha parlat així dels objectius d'aquesta campanya.
És possible que no hi hagi ningú sense llar. El dret a l'habitatge és un dret universal, és un dret que hauria de ser reconegut i hauria de ser exercit per tothom, que avui dia en el nostre context no ho és prou, i volem, a l'hora que fer una denúncia, a l'hora doncs fer propostes concretes perquè això pugui canviar.
L'encíclica Laudato Si del Papa Francesc, a ulls de la religiosa Victòria Molins, el teòleg Joan Torra i el doctor Miquel Feixes, de l'Escola Politècnica de la Universitat de Girona.
Aquest divendres ha tingut lloc a l'Auditori Josep Irla de Girona una taula rodona sobre l'encíclica del Papa Francesc, Laudato Si. Des del seu àmbit i trajectòria, els tres ponents han reflexionat sobre l'encíclica i han compartit la seva interpretació del text amb la resta d'assistents. Ecologia, tecnologia, ciència, pobresa i justícia social han estat objecte de debat en aquesta taula rodona. La religiosa Victòria Molins, que ha dedicat la seva vida a les persones més desfavorides i excloses, ha destacat aquesta reflexió.
El centre de la creació és l'home, i una ecologia ha de pensar en l'home. Per tant, tot el que ell parla, que és una meravella, no?, tota l'encíclica, està destinada a que hi hagi més igualtat entre els homes d'un lloc i de l'altre, que nosaltres aprofitem els béns de la terra perquè siguin equitatius per tothom.
Aquest dimarts s'ha estrenat la mostra de cinema espiritual a Girona amb la pel·lícula Timbuktu.
Aquesta és la primera vegada que el certamen s'estén arreu de Catalunya. L'Espai Caixa de Girona va acollir la projecció, que va comptar amb una presentació i un posterior col·loqui a càrrec de l'expert en religió islàmica i membre del Consell Assessor per la Diversitat Religiosa, Francesc Xavier Marín. El propòsit d'aquest esdeveniment és divulgar la dimensió espiritual i religiosa de la societat, així com afavorir el diàleg interreligiós i la cohesió social. En la presentació del certamen a Girona, el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Enric Vendrell, va assegurar que el cinema és una eina molt potent per superar tòpics i prejudicis. La mostra de cinema espiritual tancarà edició Girona el proper dilluns 30 de novembre amb la projecció de la pel·lícula O del meu pare. Serà a les 7 de la tarda a l'Espai Caixa de Girona.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Anem a escoltar tot seguit el punt de vista que ens porta la periodista del Diari de Girona, Laura Fanals. Benvinguda, Laura.
Hola, bon dia.
Quan vulguis.
Aquesta setmana se celebra a Girona la campanya de les persones sense llar, organitzada per la SOPA, l'Associació Traçant Camins i Càritas. A la ciutat hi ha 30 famílies que no tenen casa i un centenar més que viuen en habitatges que no estan en condicions. D'altra banda, també hi ha els usuaris de la SOPA, que són uns 80 a dormir i més de 100 a dinar. Una realitat trista i que s'escapa de la Girona de postal que tantes satisfaccions ens ha donat. Durant aquesta setmana es fan xerrades, tallers i espectacles per sensibilitzar-nos, però al llarg de tot l'any també podem anar portant el nostre granet de sorra. Sobretot ara, que arriba la fred intensa i ens podem imaginar què significa no tenir un sostre on aixoplugar-se. Fer de voluntaris per compartir estones amb els usuaris de la SOPA, contribuir al banc dels aliments, donar mantes i flassades per combatre la fred. Qualsevol acció, per petita que sigui, serà més que benvinguda.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Durant els propers minuts parlarem amb el pare claretià Marcelí Fons, que quan tenia 28 anys va anar al Japó de missió. I són 42 anys que porta en aquestes terres asiàtiques. Benvingut, pare Marcelí. Què tal?
Gràcies per invitar-me.
No sé com es diu benvingut en japonès. Com es diu?
Yoku irashai.
Molt bé. Pare Marcelí, vostè porta 42 anys al Japó. Dèiem que va marxar quan en tenia 28. Per què va anar al Japó?
Per la senzilla raó que allà al Japó els claretians hi tenim una missió i en aquell temps doncs faltava personal. I se'm va proposar, aviam si estaria disponible per anar-hi. Jo, evidentment, com a missioner, vull dir, parteixo d'aquesta disponibilitat i encara que en aquell moment doncs, vaig demanar que m'ho deixessin pensar, però bé, abans d'ordenar-me vaig decidir d'anar-hi per col·laborar a la missió que tenim els claretians allà.
El problema de la llengua, com ho va solucionar? Perquè, esclar, una cosa és saber anglès i l'altra saber japonès. Va aprendre Japó a Catalunya? On el va aprendre el japonès?
No, això ho has d'aprendre al Japó. Vaig passar, doncs, 2 anys anant a classes de japonès, en una escola de japonès, i dedicat totalment a l'estudi de japonès, perquè sense saber japonès no hi pots fer res, al Japó, com a missioner.
L'anglès no el parlen?
Molt poc. Ara, actualment, doncs, hi ha bastanta immigració i, per tant, doncs, hi ha molta gent que tenen l'anglès com a segona llengua, per dir-ho així, com els filipins, i per tant, doncs ara es fan bastantes activitats en anglès, però quan jo hi vaig anar, pràcticament tot era en japonès.
Vostè, pare Marcelí, està durant un any a la diòcesi de Girona, aquí als pares claretians de la ciutat de Girona. Per què ha decidit estar un any de suet o de descans, de recés? No sé com li hauríem de dir.
Mira, em va semblar que després de 42 anys, per mi personalment, doncs podia anar bé fer un parèntesis, tornar una mica a les arrels, i ara que encara doncs, no sóc massa gran, que puc encara ajudar una mica, doncs també ajudar els claretians d'aquí de Catalunya, amb el que pogués, i després doncs, també compartir amb la gent d'aquí la meva experiència de tots aquests anys a l'Àsia. I, com no, doncs, estar un temps més a prop de la meva família per tenir doncs, també un contacte més proper amb ells.
Quina feina pastoral li fa vostè al Japó?
Mira, al Japó hi he fet una mica de tot. Gran part dels anys que he estat allà m'he dedicat a la formació dels nostres seminaristes claretians, que són poquets, però, bueno, algú hi ha d'haver encarregat de la seva formació. I després, doncs, també m'he dedicat a col·laborar a la formació de claretians d'altres parts d'Àsia. però al mateix temps doncs, també he fet altres activitats de parròquia, també a nivell d'ensenyament, i últimament doncs, també m'he dedicat a la pastoral dels immigrants.
Els cristians deuen ser una àmplia minoria, no?
Una petita minoria. Eh? Diguéssim, tots els cristians plegats no arriba a l'1%, i els catòlics no arriba al 0,4%, crec jo.
Perquè allà, els cristians, hi ha immigrants, lògicament, cristians. No? Filipins, suposo. Quina és l'immigració?
Els catòlics, els nuclis principals són els filipins, després els brasilenys i els peruans. Perquè per allà als anys 20 i els anys 30 del segle passat hi va haver molta emigració, no? A Llatinoamèrica. Molts japonesos van emigrar allà i actualment pràcticament doncs, tots aquells japonesos ja són catòlics perquè s'han inculturat els països que van anar. I actualment n'hi ha bastants al Japó perquè el govern japonès necessita, potser abans necessitava més mà d'obra, però volia controlar la immigració i per això donava visat i permís de treball sobretot als descendents de japonesos, d'aquells que havien emigrat a Llatinoamèrica.
Però, a part dels immigrants, hi ha japonès cristià.
Sí, vull dir, quan jo parlo d'aquests uns catòlics, 440.000, més o menys, tots aquests són catòlics japonesos, evidentment.
Com són les parròquies? Al Japó són iguals que aquí?
Bueno, en primer lloc, evidentment, són parròquies més petites. No cal dir que, per exemple, sobretot a la part rural hi ha parròquies molt petites, que millor doncs, hi ha, posem per cas, uns 100 catòlics o 200, no? Però ara els que van a missa doncs, el diumenge són molt poquets. A les ciutats hi ha parròquies més grans, però tampoc no són parròquies molt grans. Les misses són més de tipus familiar, però per això mateix són més participades, són més un ambient en què la gent doncs, es coneix bastant i per tant, doncs, és una mica com celebracions de família.
Quant dura una celebració?
Mira, allà el diumenge, que és la missa, generalment a totes les parròquies dura una hora. Entre els cants i tot plegat, vull dir, és quasi bé una hora oficial, el temps oficial és una hora.
Em deia vostè abans, micròfon tancat, que hi ha gent que es queda a dinar a la parròquia i que les parròquies tenen menjador, cuina i els feligresos es queden allà a fer un petit àpat. Un aperitiu.
Sí, depèn de parròquies, evidentment, no totes les parròquies, però sí que generalment la parròquia doncs, és un lloc de trobada pels catòlics, perquè, clar, són una petita minoria dintre d'una gran, no?, una gran, diguéssim, massa o de gent que no són catòlics, i aleshores aquest contacte entre ells també és molt important. I, per tant, la parròquia és un lloc de trobada i és un lloc que també es fan bastantes activitats.
El menjar més fort és el sopar, vull dir, al Japó, no?
Sí.
Per tant, fan un petit aperitiu.
El migdia és un àpat molt, molt senzill. Fins i tot la majoria de gent, els dies de cada dia, al migdia, doncs, diguéssim, mengen d'una manera molt, molt senzilla i l'àpat fort és el sopar.
El Japó és festa, el diumenge? És el dia de festa?
Sí, sí, sí.
Vostè em deia que les celebracions són més participades. La pràctica religiosa com és?
Bé,
del cristià, em refereixo.
Dels cristians, dels
sí.
Catòlics.
Participen a la celebració litúrgica?
Jo crec que cal entendre que la major part d'aquests cristians s'han fet cristians d'adults. Per tant, si ho són, és perquè estan convençuts. Així i tot, generalment, diguéssim, quasi bé a tot arreu hi ha un tant per cent, és a dir, dels que van a missa ordinàriament els diumenges, és una tercera part. Una altra tercera part que hi va de tant en tant, i una tercera part que després de batejar-se, per una raó o una altra, doncs perden el contacte amb l'Església. Potser al cap d'anys a vegades hi tornen, però això és un promig bastant comú a totes les parròquies del Japó.
Vostè ens deia que està a Tòquio, no?
Sí.
Hi ha plena llibertat de religiosa al Japó?
Sí, actualment la llibertat és total, de tal manera que el govern ha de tractar igual a totes les religions. No hi ha cap religió, com abans hi havia el xintoisme, que era la religió de l'Estat o del govern, estava afavorida. Actualment el govern no pot ajudar cap religió de manera especial. I totes les religions tenen la llibertat i, a més, per tot el que es fa referència a activitats religioses, no cal que paguin impostos. De totes maneres, tenen un control econòmic de part de l'Estat.
Quina és la religió predominant al Japó?
La religió predominant és el xintoisme, és la més antiga, la més popular, però n'hi ha una altra que va entrar al Japó cap allà al segle VIII i segle IX, que és el budisme. Però al Japó el xintoisme és la religió de la localitat i el budisme la religió de la família. Hi ha molta gent que pertanyen a les dues. Per formar part d'una localitat, ells pertanyen al temple xintoista d'aquella localitat, però per la família també tenen la religió budista, que el Japó, sobretot, s'ha centrat en tot el que fa referència als morts, no? Els funerals, els cementiris, totes les celebracions que tenen a veure amb els difunts.
I el xintoisme, com el definiria vostè? Té llibre sagrat, té líders religiosos, un profeta?
El xintoisme és una religió popular que no té pròpiament un cos de doctrina, que les tradicions depenen bastant de cada temple, tenen coses en comú. Aleshores, és una religió que té un sentit molt fort de gratitud en relació a la vida, en relació a la natura. És una religió que, diguéssim, la gent hi va a demanar, doncs, per tenir bona sort i perquè no passi la mala sort. Té un fons una mica així, podríem dir, d'aquest tipus de superstició, d'allò de dir, doncs, bueno, que la vida em vagi bé i que no em passi res dolent. I, en canvi, el budisme, sí que el budisme, doncs, té, evidentment, una tradició molt més clara a nivell, doncs, també de, diríem, de creences i de doctrina, però el Japó, doncs, també ha tingut bastanta influència del xintoisme. Si bé hi ha diverses branques, i cada branca té la seva tradició, com podria ser una de les branques, és el budisme zen. Però no tot el budisme del Japó és budisme zen. Aquesta només és una branca minoritària.
Molt bé, pare Marcelí. Doncs moltes gràcies. Vostè estarà d'un any aquí a la diòcesi de Girona i després tornarà l'any que ve a Tòquio, al Japó, on porta a terme aquesta tasca pastoral com a missioner claretià. Gràcies per estar amb nosaltres i molt d'èxit, pare Marcelí.
Gràcies per la seva invitació.
Església Viva. Agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 29, a 11:45, el bisbe francès presidirà la missa de presentació de mossèn Jordi Pla com a nou rector de la parròquia de Vilafant. També aquest diumenge, recés d'advent dels grups d'oració i amistat, a 16:45 de la tarda, a l'església dels Pares Claretians de Girona. Dijous que ve, dia 3, presentació del llibre Joaquim Ruyra i els Caputxins. Serà a les 6 de la tarda a la Biblioteca Carles Arraola de Girona. Intervendran Enric Mirambell, cronista oficial de Girona, Víctor Gai, periodista, Joana Muñoz, historiadora, Mònica Struc, de l'editorial Mediterrània, i Fra Jordi Cervera, coautor de l'obra. Hi haurà una lectura dramatitzada del conte El frare escalfallits, a càrrec dels seràfics d'Arenys de Mar, i també la inauguració de l'exposició de la mostra d'aquarel·les de Miquel Oliveres que il·lustren el llibre. Mònica Struc, directora de l'editorial Mediterrània, ens explica de què va aquest llibre.
Aquest llibre és el volum número 11 de la col·lecció A la Caputxina, que és una col·lecció que coeditem conjuntament als Caputxins de Catalunya i Editorial Mediterrània des de fa uns anys, per difondre bàsicament el patrimoni tant humà com popular i religiós dels caputxins d'aquí a Catalunya.
En especial aquest, què comprèn?
Aquest títol són tres narracions de Joaquim Ruyra. Per una banda, una glossa de Sant Francesc, que és la bona olor de Sant Francesc. Després, un divertimento sobre un frare caputxí, que és el frare escalfallits. I, finalment, el que té més entitat, que és les coses benignes, sobre l'amor, la caritat i la natura, que era una mica allò el resum de la concepció de Ruyra sobre la vida en general.
A quin públic va destinat?
Va destinat a un públic molt, molt genèric i molt ampli, és a dir, tota la col·lecció pretén arribar no només a gent interessada en temàtica concreta caputxina o religiosa, sinó va adreçada a gent interessada, en aquest cas concret, diria, a gent que li interessi la literatura i l'autor Joaquim Ruyra en concret, però en el fons són narracions molt assequibles i molt, molt a l'abast de tothom.
Per què l'editorial ha apostat per editar-lo?
Bé, perquè en el fons busquem tot de títols que d'alguna manera estiguin lligats amb els caputxins, i llavors ja siguin escrits per ells, com poden ser els llibres de Fra Valentí Serra de Manresa, per exemple, o algunes biografies sobre alguns caputxins que hem fet. I en aquest cas vam descobrir que Ruyra havia estat terciari de l'Orde i que havia estat molt vinculat, i per tant vam trobar que era molt adequat, ara que se celebraven els 90 anys de la publicació de Les coses benignes, de poder recollir aquests tres textos i tornar-los a posar a l'abast de tothom.
Doncs moltes gràcies, Mònica Struc, per estar avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
També dijous dia 3, Setmana de la Discapacitat, organitzada per la Fundació El Rusc, amb una taula rodona titulada Els drets de les persones amb discapacitat, del reclam individual a la reivindicació col·lectiva. Serà amb Joan Edarra i l'Observatori de Drets de DINCAT a la Biblioteca de Tordera a 8:15 del vespre. També és la vigília de l'adoració nocturna a les 10 de la nit al Temple del Sagrat Cor de Girona. I el dissabte de la setmana que ve, dia 5, avancem l'aplec de Santa Bàrbara de Pruneres a partir de 11:15 del matí. La missa serà una hora després, a 12:15. I el dissabte de la setmana que ve, el bisbe Francesc presideix la missa a les 6 de la tarda a Palau Saverdera a motiu de l'entrada del nou rector de la parròquia, mossèn Josep Puig. Música de Nadal, temps d'advent que ens prepara ja per aquesta època important per a tots els cristians. I també tenim un nou col·laborador amb aquest nou temps, que és en Carles Sánchez, conegut de tots nosaltres, havia estat delegat de mitjans de comunicació del Bisbat de Girona i ara diaca, d'entre altres parròquies, a Sant Miquel de Fluvià i Sant Mori. Benvingut, Carles, amb la bufanda preparada també.
Moltes gràcies, perquè fa fred, fa fred.
Gràcies, Carles, per haver acceptat la nostra invitació.
A vosaltres.
Doncs en Carles ens portarà els evangelis d'Advent i Nadal, quan vulguis.
Aquest diumenge primer d'Advent escoltarem un comentari referent a l'Evangeli de Lluc, capítol 21, versets 25, 28, 34, 36. Amb la celebració d'aquest primer diumenge d'Advent encetem un nou any litúrgic. A partir d'ara disposem de 4 setmanes per preparar en profunditat la celebració del Nadal. L'Evangeli d'avui és una crida a no tenir por. La por és mala consellera. La por ofega la vida, paralitza les forces, ens impedeix caminar, diu el teòleg Pagola. Jesús, en més d'una ocasió, va refusar les actituds de por. El seu ben alt al cap, diu l'Evangeli, sense por perquè sereu alliberats. Per tant, l'Advent és temps d'esperança, de viure amb esperança i de donar esperança, de fer la vida més amable i suportable als altres. Per què no apropar-nos als altres amb un somriure, amb una paraula amable? Pot ser un bon exercici per aquesta primera setmana d'Advent.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve. Que sigueu feliços.